Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, així tots els programes són especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat d'allò més especial.
Bona vesprada, soc Josep Nadal, soc de Pego, també soc cantant de la Gossa Sorda i diputat de Compromís a les Corts Valencianes.
Molt bé, Josep, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i benvingut a La Represa. I com bé has dit, no, eres el cantant de la Gossa Sorda, eres un dels fundadors de la Popular Formació, que és un grup de música que data de l'any 97, encara que començaria un poc més tard a cantar. I comencem per la típica pregunta que sempre se fa, que és donis que el nom i què tal foren els vostres inicis.
Bé, el nom, jo crec que cada volta contesta una cosa, la pregunta aquesta. El nom és una qüestió d'adolescència, que hi vaig ir perquè un amic se l'ho va inventar, ahir no sabien quin nom posaria, el que queda un poc més ridícul de tots es va quedar Ixe, també perquè era el més fàcil de recordar. I res, sí que ahir pots dir que sí, que des que es va triar el nom fins a que vam fer el primer concert, igual van haver passat 4 o 5 anys, perquè ara jo he xalat gent molt jove que ixen ja molt preparats i el primer concert que fan ja tenen una tècnica espectacular, però abans no era cine i realment quan van començar molt va costar bastant agarrar tècnica, no? Fins, per això dius tu que igual el primer assaig de que serà l'any 97 i després el primer concert fins a pràcticament 2 anys després no el van fer.
I bé, com has comentat, no, els inicis serien aquells típics, no, que ja coneguem de les bandes de garatge, no, en el garatge una sèrie d'amics tocant instruments. Quins foren els motius que vos espentaren a crear un grup com este?
Els motius que té també qualsevol adolescent quan eres jove, pues, totes aquestes coses de la música i tal, és vos com una cosa especial i segurament és d'aquelles vocacions culturals, pues, la de fer un grup de rock és la que, diguem-ne, la que més extensa i la que més èxit entre la gent jove, i suposa que va ser això, també és una necessitat d'expressar-se. També quan eres jove sents que al teu voltant hi ha gent que no el fa molt de cas, el sents una mica incomprès, i en comptes de quedar en una frustració o en una postura més de postureo, valga la redundància, però pues, intentar tirar un poc més avant i fer un grup, no? Allò que en principi ho veiem pràcticament impossible, però poquet a poquet, pues, bueno.
Podríem dir que era la vostra manera, potser, no?, de presentar-se a la societat, de dir el vostre missatge, no?, de dir la vostra.
Sí, sobretot això, sí. Vam, d'alguna manera, també descobrint alguns grups que van començar abans que nosaltres, veies que donava moltes possibilitats, podies, a banda de que et dona facilitats de quan eres jove per a socialitzar-te, per a passar-ho bé i també per a expressar-te, no?
Abans de començar el que seria potser l'entrevista en si, d'entrar en caldo calent, el nostre servei de documentació, que és bàsicament jo i el senyor YouTube, vam estar buscant, no, una entrevista, crec que era un país de llibre, no, de Eugeni Alemany, no ho sé, que comentaves que tu de jove anaves per retor.
No, l'entrevista no era exactament així. L'entrevista vam preguntar si hagués nascut al segle XVII, que era el llibre del que estàvem parlant, què hagués volgut ser, no? I vaig dir que si hagués nascut al segle XVII, el millor era ser retor. Vull dir, si naixies al segle XVII en una classe baixa de llauradors, o t'anaves a llaurar, o l'única ascensor social que podies tindre en aquell moment era ser retor, i per això vaig dir això, no té res més.
Bé, tenint en compte el contingut de les vostres lletres, està clar que esta frase podria donar molt de sí.
Sí, bueno.
Bé, parlarem un poc d'això un poc més avant, no? Com diem, no? En 1997, una sèrie de jovens, un dia avorrits, se'ls ocorreix un nom, La Gossa Sorda, i tot això desemboca que en l'any 99 hi ha un primer concert.
Sí.
Com foren els primers concerts?
No, els primers concerts, pues, vas a tocar davant dels amics, en una casa de la platja i tal. encara ho recordem amb molta tendresa, no? Allò de les nervis abans de començar i això que tocaves davant dels amics de tota la vida, no? I els primers concerts van ser una mica així, de fent el que podies a nivell tècnic i tirant-ho una miqueta més a nivell expressiu per a tapar les mancances tècniques que teníem tots, no? Jo ho recordo una mica així i sobretot amb molta il·lusió i molta, diguem-ne, una miqueta de por, també.
I bé, a poc comenceu ja a fer concerts, no? Perdeu un poc la part escènica i bé el primer CD vostre o la primera maqueta, que és La cosa està que bossa, que apareix així, és l'any 2000 o 2001, exactament, quan apareix la primera maqueta?
La primera maqueta, diga apareix el 2000 o per ahí, no sé, ara mateix no recordo, crec que l'any 2000, suposa.
Que bé, foren, si no me'n recordo, no, 5 o 6 cançons,
sí.
I guanyareu el premi del Consell de la Joventut, que pot ser vist en la distància, semblaria fins i tot sorprenent.
Sí, sí, a nosaltres ens va sorprendre, en aquella època ens va sorprendre molt guanyar, a més vam fer ahí eliminatòries, semifinals, final i tot, i també mirant una mica els grups que participaven, sobretot a nivell tècnic, era el que en aquell moment estàvem més... ens va sorprendre molt guanyar aquest concurs, però suposa que tot això ens va obligar d'alguna manera a treballar per intentar fer les coses millor, perquè quan anaves eixint de concerts d'estos o quan guanyaves un concurs, d'alguna manera t'exposaves més a l'opinió del públic, el qual feia que necessitaràs treballar més hores per arribar a anar pujant a poc el nivell, no?
I un altre pas avant, no? En el vostre nivell seria l'any 2003, que apareix Vigila, que ja és el primer CD, en eixa portada en la gossa i aquella espècie de transistor, i que bé, en certa manera sí que va ser la vostra consagració, no? Sobretot a nivell de crítica i de coneixement en l'escena de la música en València.
Sí, sí, la veritat és que Vigila per a nosaltres va significar donar-nos a conèixer per a molta gent, sobretot la gent que en aquell moment ja escoltava música en valencià o música del nostre estil. En Vigila pugem una miqueta al nivell tècnic i també ja aconseguim també d'alguna manera treballar colze a colze amb el que seria el nostre productor per a sempre, ja que és Jaume Faraig. Entenem també en Vigila com funcionen els processos de gravació, per a què aprofita un productor, quina és la feina que ha de fer cadascú del grup. Va ser un aprenentatge la gravació d'aquest disc, no? I de fet, d'alguna manera el disc va ser una mica millor del que ens esperàvem, el qual sempre està bé, no?
Sempre és positiu. I bé, aquest disc que, com tu dius, no, va ser millor del que esperàveu, teniu dos cançons que foren, podríem dir que ja serien fixes en el vostre repertori, una és Senyor Pirotècnic i l'altra és Batiste Seva. Què ens podries dir, potser, un poc sobre Senyor Pirotècnic, que jo crec que seria la més famosa de totes, no?
Sí, Senyor Pirotècnic parla de la ciutat de València, del País Valencià en general, però sobretot de la ciutat de València, pues ahí fèiem poquets anys, poquet de temps que havíem arribat a la ciutat i llavors les coses estaven, pues, suposa que com ara, una miqueta pitjors per a certes coses i que a base de sentir prou voltes, potser per parlar en valencià allò de vete a tu pueblo, vete a Catalunya i coses així, no? I totes aquestes coses el fan reflexionar i que d'alguna manera mos imaginàvem també la ciutat com una espècie de camp de batalla, no? Exagerant-ho molt, que evidentment, no? Però en aquestes edats també ho veus més així, no? I d'alguna manera el Senyor Britànic era una resposta a tot això, no? De la ciutat de València que no mos agradava.
Crec que era Pere Fuset, no? Alguna volta ha comentat que sobre la lletra de la cançó te va arribar a preguntar sobre aquella frase de Partit Popular i Tercera Via, combatent units contra l'esperança. Podríem parlar un poc de...
Sí, podem parlar, no? No sé si ara, segurament ara si tornen a escriure la cançó no ho haurà fet igual, no? De fet, tenia alguna alternativa ahir per aconseguir aquesta rima. No sé al final per què es va quedar lo de Tercera Via. Jo crec que ho vaig deixar també, independentment de que molta gent veig ahir com una espècie de discussió interna del nacionalisme valencià i tal, que també apareix, no? Jo no pensé ara igual que fa 15 anys, però... lo de les terceres vies em venia molt bé. En aquella època es parla molt també de la tercera via d'Anthony Blair i de Giddens i tot això, que era com una espècie de crítica a tota l'esquerra
social-liberal, més que
social-liberal, que havia com renunciat als plantejaments més obrers o més socialdemòcrates o com vulguis dir-li, i havia hagut un gir molt fort a aquest nivell. Recordar que els anys 90 també són els anys del desencís i després de la caiguda del mur de Berlín, i que són els anys en què molts partits socialistes i també partits comunistes de tota Europa acaben virant cap a la dreta, no? D'alguna manera és un moviment normal, perquè després de la caiguda del mur de Berlín, evidentment que un s'ha de va ser un cataclisme així a nivell històric, és normal que la gent es reposicione, no? Però clar, la reposició va ser la gent els partits es van posicionar molt cap a la dreta, no? I aquesta frase m'aprofitava un poc per a parlar d'això. De tota manera, no sé si ara mateix no sé si ho haguera dit així, més que res perquè és un no, a voltes s'introduïren en les cançons conceptes que la gent no entén, pues no té massa sentit, i cadascú se la agarra com li dona la gana, no?
Molt bé, i l'altra gran cançó, no, d'este CD és la de Batiste Seba, que també és un clàssic que vos ha acompanyat en tota la vostra trajectòria. A banda d'eixa homenatge mig implícita a Inadaptats, no, sobretot la part final, i en la cançó no trobem això, el que seria una defensa del territori, sí, no, enfront als atacs de l'especulació i etc.
Sí, la cançó... La idea de la cançó naix una miqueta, fins i tot, més... quasi de la ciutat de València. Jo, les primeres lluites que recordo en defensa del territori, les primeres que recordo són més de la ciutat de València, des de que es va engegar el Botànic, i després que després hi ha altres lluites més puntuals en l'Horta i tal, no? Jo, per exemple, jo vaig, i alguna altra gent del grup, van participar més activament en la lluita que va haver en l'Horta de Benimaclet contra la Ronda Nord, i també en la lluita de la Punta i en la del Cabanyal. A mi me s'ocorreix una miqueta la idea de Batiste Seba a partir de la lluita de Jabraus de la Punta. Recordo com, quan anaven, ja van començar les màquines a entrar i a tombar les masies i tal, les alqueries, va haver un moment en què tot el món, la gent de la Punta i també els que els donaven suport, que en aquell moment pues, eren una quadrilla de separatistes i de anarcos, sobretot això, no es veia molta més... Sí, jo sí que recordo en aquell moment, per exemple, personatges com Joan Ribó, que sí que anaven en la bicicleta i tal, però era molt, diguem-ne, molt radical tot l'ambient que els estava donant suport en aquell moment a Jabraós de la Punta, no? I em va vindre al cap un poc la cançó de sentir algun comentari d'algun llaurador d'allí, no? De després de concentrar-se davant de delegació del govern, i estaven tots, de com d'alguna manera havien estat tota la vida treballant per a que ara els feren això, no? I que es lamentaven que d'alguna manera no haver sigut més durs en la societat que els havia tocat viure i que havien sigut massa bons, massa bons ciutadans, en certa manera, perquè al final la societat els ho farà pagar així, no? Això pues, em va fer imaginar-me tota una història també de que, bueno, que també n'hi havia que mirar de manera positiva a la gent del camp, la gent que venim de postures més conservacionistes, d'alguna manera hem tractat a voltes a la gent del camp com que és gent que contamina, que tal, no? I evidentment no n'hi haurà societat rural, i no n'hi haurà camp, i no n'hi haurà un medi natural interessant i més al nostre país sense llauraors, no? I n'hi havia que fer un poc positiu això, imaginar-se un personatge que fora del camp, que fora una persona major, però que al mateix temps no estiguera marcat per aquelles, diguem-ne, connotacions conservadores que ha tingut la gent del camp, una part important de la gent del camp al nostre país, i que van passar de repente tots a votar-li en massa al Partit Popular, no? D'alguna manera es volia contrarrestar això en la cançó de Batiste Seba.
I bé, deixant de banda el contingut de les lletres, sí que és veritat que passant ja, deixant de costar la inspiració, passem ja a lo que és l'acció. Una volta així a l'escenari, comenceu a moure tant el CD com les vostres cançons. Esteu en la cresta un poquet en la cresta de l'ola en aquest moment, no? És l'època, en 2002 crec que trau Obrim Pas Terra, és el moment en què Obrim Pas fa de punta de llança, pot ser, de l'escenari de la música en valencià, i apareu vosaltres, apareix els Bates, apareix Orxeta Sound System.
Sí, Orxeta, sí, va ser per l'època aquesta, que recordo el primer concert d'Orxeta encara. Sí, d'alguna manera sempre hem dit que nosaltres som el que som també perquè som també tot el que n'hi ha al nostre voltant, no? I que formem part de tota aquesta gran polseguera que va avançant, no? Per dins de la foscor, però d'alguna manera ha anat avançant. I sí, sempre ens hem mirat molt també amb els nostres companys, amb la gent de Brimpass, amb la gent d'Orxeta, amb la gent dels Bates, que tu has comentat, i amb tots els grups que han vingut després. I això, sobretot en aquell moment, va ser molt positiu, perquè teníem algú d'alguna manera amb el que competir i amb el que col·laborar al mateix temps, no? Lo qual pues és una cosa positiva i pensem que hem contribuït un poc pues, a l'escena que n'hi ha avui en dia.
Podríem dir que entre solos hem mirat un poc de pique, no?, entre veure qui era més popular o això no existia?
Sí que existia. Jo crec que ara mateix és molt més fort el pique i això. Jo penso que sí. En aquell moment també existia un pique, això n'hi era tota la vida, i més en els artistes. Ja saps que els artistes són de les poques faenes que no n'hi ha corporativisme. Però jo penso que en aquells temps, igual és perquè ho tinc un poc idealitzat, però penso que no n'hi havia tanta batalla entre els grups com pot haver ara.
És veritat que era una escena un poc més d'anar per casa, per a lo bo i per a lo roïn.
Evidentment, i no hi havia tants diners damunt la taula.
Perquè, vull dir, en aquesta època, qui feia música també havia de treballar en altres coses, no? Sobretot hasta que arribava a consolidar-se.
Sí, en aquell moment no n'hi havia pràcticament ningú professional. Jo no, ni professional, bueno, ni semiprofessionals, que és d'alguna manera el que hem sigut la cosa sobre tots aquests anys, més que professional, semiprofessional, no? Sí, llavors Obrim Pas començava i tal, però sí que llavors les coses igual tenen una altra importància. Quan la gent ja mou pensant en fer un grup per a viure d'això, ja no, la situació ja no és la mateixa.
I bé, com diem, no és una escena que a poquet anava creixent. També és veritat que en aquesta època tots els grups pràcticament teníem que anar junts, no? Perquè era la música en valencià, no era ni el rock combatiu ni era...
Sí, els grups pues, sí, estaven condenats a conèixer-nos i a suportar-nos entre nosaltres perquè no n'hi havia una altra. També en aquells moments, en aquells moments ara també, però en aquells moments possiblement es notava més o es va criticar més també de que els grups pues, tenien un ascendent ideològic més marcat, no? I suposa que també era per la situació política del país i per la situació de la cultura valenciana, que d'alguna manera el que feia falta era pegar una punyada en una taula, no?
Una altra de les crítiques també era, no?, l'excessiu protagonisme de la dolçaina pràcticament en tots els grups d'escarroc.
Sí. Bueno, és una crítica que jo trobo que totes les crítiques són respectables, però jo també penso que, bueno, al revés d'això, evidentment que la dolçaina no és un instrument a nivell musical que pugui fer-se molt extensiu a molts camps, ni a moltes tonalitats, ni a moltes textures i tal, no? La dolçaina té un límit, però també és veritat que podem pensar que a ningú li estranya que la gent utilitza altres tipus d'instruments, i quan vas a veure un grup que porta guitarra elèctrica o porta un trombó, la gent és que ni es dona compte. Però si portava una dolçaina, sí, perquè la dolçaina és molt protagonista, no? Jo penso que d'alguna manera també quan es criticava això se'ls va anar un poc massa enllà en la crítica, en el sentit que igual no eren més de 10 els grups que feien música en dolçaina, no? I algú va pensar que això era tot el món, no sé, igual perquè la dolçaina sent molt, però no va ser tampoc mai així, no?
I continuem parlant de canvis, no?, que se produeixen en esta dècada del 2000. Els primers CDs, òbviament la maqueta era autoproduïda, no? I el que ens trobem així és que passem d'aquestes primeres maquetes, primers CDs, que eren un CD físic, a que ja comencem en la distribució digital. En concret, en l'any 2005, traeu Brut Sangonera com a single.
Sí, bueno, no va ser molt bé un single. Sí, va ser... Realment, Brut Sangonera és un experiment que s'ha fet en la Marina Alta, de posar d'acord alguns ajuntaments per a donar un espentonet als grups de la Marina que estaven començant i deixar-los gravar en un estudi professional i que pogueren gravar una cançó cada grup de la Marina, així que estaven dels grups més emergents, i que després això pues, aquest CD es distribuïra pels ajuntaments i entre la gent, i que també hi haguera un circuit de concerts en directe, no? Això va durar un parell d'anys o tres i va ser molt interessant. Això, el que ho va portar tot, de fet, va ser Marc de Sousa, que és el, diguem-ne que avui en dia és el productor de la música valencià per excel·lència, que nosaltres també ens ha produït algunes coses, i és el productor de Smoking Souls, d'Espencat, i sembla que també ha produït a La Raïz, bueno, que ha produït a tot el món, i en aquells moments ell també estava començant en això de la producció, i va estar molt bonic, perquè vam anar creixent junts, no? Des de Brut Sangonera, que ens va gravar Marc, fins a... d'alguna manera hem anat creixent junts tot el moviment, no? I aquesta cançó era una cançó solta, però que també en aquell moment parlàvem de lo que d'alguna manera més ens interessava, que era la destrucció del territori que n'hi havia al nostre voltant. I en aquest moment, segurament un any o dos després de Batista Seva, en aquest moment sí que ja la cançó ja no parla tant de la ciutat de València, sinó que parla ja de la nostra comarca, de la Marina Alta, on la creació ja era molt brutal i ja eixies al terrat de casa i miraves cap a les muntanyes del voltant i ves com estaven dinamitant-les, com estaven destrossant-les, i també ves sobre el plano, pues, la quantitat enorme de pais i de camps de golf que n'hi havien projectats, lo qual, pues, d'alguna manera assustava molt, no? Tot això anava lligat amb una certa filosofia que vam tindre des del principi, en el tema de... ja no hi ha la gossa sorda, sinó tots els moviments, d'alguna manera, que lluitaven en defensa del territori, i és que veníem... el país tenia una paradoxa, no? I és que la gent no sol defensar allò que no estima, no? Per a defensar una cosa, més quan hi ha una agressió, has de defensar alguna cosa que estimes, no? Si és alguna cosa que et dona un poc igual, no ho defenses, no? I... ens donàvem compte que passava un poc això, no? Podies cridar a la gent a la defensa del seu territori, però si no l'estimen, si no es donen compte dels valors i de les propietats que té i de la importància que té per a ells i per als seus fills, no van a defensar-ho, no? Pensa que la cultura, d'alguna manera, en aquest cas les cançons, també ajudaven a que la gent s'estimara el seu territori, no?
I una altra cosa que veiem, no, en aquesta cançó, que potser se separa de moltes de les protestes de l'ecologisme d'aquesta època, és que per fi se posa nom, en aquest cas el Brut Sangonera, a el depredador que està atacant el territori. No com en el millor altres cançons, que simplement se parlava de l'especulació com un ens abstracte.
Sí, nosaltres sempre vam ser bastant batallaors, no? En aquest sentit, evidentment, pues, n'hi havia hagut culpables i gent que s'estava fent rica amb això, no? Jo, ara, a nivell polític, i parlant d'una altra manera, em ve molt al cap que intentar, que és important també, ara quan comencen a aparèixer casos com e-mails a taula o totes les caixes B que té el Partit Popular, no? I aquestes caixes B algú les ha omplit. Vull dir que estem una miqueta en el mateix, que es parla de corrupció o es parla de finançament irregular o és del PP i tal, no? Però, escolta'm, és que algú està finançant el PP i n'hi ha llistes enormes de sumari de Gürtel on apareixen. És que hauríem de veure quina gran empresa valenciana o quina gran constructora valenciana no ha finançat el PP i acabaríem antes, no? En aquest sentit, pues, nosaltres, pues, això l'any 2002 o el 2003 ja ens donàvem compte de per on anava l'assumpte, no?
Uh-huh. I continuem parlant un poc d'industria editorial, industria editorial musical. En l'any 2006 apareix Garrotades, que crec que també destaca, no?, perquè era la primera volta, no? Jo recordo que en aquesta època, estem parlant de ja fa 10 anys, s'anuncia com a un disc autoproduït. És a dir, vosaltres fèieu...
Sí, no, de fet, la gossa sorda mos hem autoproduït tots els discos, menys l'últim, que és el disc en directe, que és era una mica una cosa més de la discogràfica, però nosaltres la producció, el que és... pagar-nos la gravació i tal, sempre ho ha fet de la nostra butxaca, i una volta estava fet el disc, anàvem en aquest cas ja els últims discos a Maldito Records, que era el nostre setgell, i diem, bueno, ahí tens el disc i ja està. No hem... En l'últim disc sí, que ha sigut una iniciativa més del setgell, i que nosaltres, pues, mos ha ajudat molt, perquè necessitem un disc en directe, no? Però sí, sempre vam tindre clar que no anàvem a estirar més el braç que la mànega, i que n'hi havia tants diners i que n'hi havia que tenir tants diners per a gravar, perquè la gravació valia això i a partir d'ahí començar, no?
I bé, què podries dir, no? Potser d'este disc, que és 2006, ja esteu consolidant-se en aquesta escena, no? De fet, quedaria poc per a una de tantes retirades d'Obrim Pas, que en certa manera faria que passaríeu a primera línia.
2006, Garrotades, d'alguna manera, és el disc que ve a consolidar tot l'anterior. De fet, perquè, clar, Vigila és un disc de 7 cançons només. En Garrotades ja és un disc de 11 cançons, més un bonus track. I venim a consolidar el discurs que estàvem parlant d'abans, que és el discurs que més apareix en defensa del territori i en defensa de la llengua, és d'alguna manera el leitmotiv del disc Garrotades. I després, a nivell musical, consolidem una part de l'estil de la gossa sorda, que és més consolidat en aquest disc, que és el de l'Escai en Dolçaina, que ja estava portant i tirant avant en gran èxit Obrint Pas, i que nosaltres intentem portar-lo una mica a la nostra vessant, una mica pot ser més festera i també igual un poc més ràpida o més canyera i tal, no? Això és, diguem, un poc el resum de lo que va ser el disc de Garrotades, no?
I m'agrada que digues, no, que Garrotades és en certa manera una consolidació, perquè vaig dir, jo crec que quan en 2008 Ixao, que és, podríem dir, un dels grans discs que publicareu, ahí sé que se ve usar canvi de tendència, no? Moltes cançons podríem dir que són temazos. Òbviament la que destaca és Camals Mullats, no? Que seria un poc una història d'amor. També està L'última volta. Vull dir, veiem com a que se comença a lo millor a parlar un poquet més d'altres temes més, sí, menys combatius.
Sí, en Saó, d'alguna manera, Saó parla de la pluja i de la pluja que fa falta en esta terra quan pateixes molts anys de sequera. En este cas era una metàfora bastant al símil polític i social i cultural. Però sí que és veritat que d'alguna manera, tot i que pots des de fora es veu el disc, és com una consolidació del grup, evidentment, perquè és el primer disc que nosaltres estem realment satisfets de com sona i que... I li arriba a la gent com a que hem pegat un pujó gran, però és un disc en el que sí que toquem més textures, independentment de lo que és l'Escai en Dolçaina, que havia estat més consolidat en Garrotades, i que ve també de la necessitat. S'oïix l'any 2008 i ve també de la necessitat de reformular els discursos, no? I això... Pensem que és important reformular els discursos per no estar tota la vida pegant-se cabotades contra la paret. El 2007 havia sigut una gran derrota històrica de l'esquerra valenciana i de tota la gent que van posar en marxa per a derrotar el PP, i pensàvem que ja podia ser un canvi històric, i realment mos ho creem, i no va ser així. Mos van pegar un bac impressionant. I ahir van haver un parell d'anys, jo penso que fins 2009-2010, que la gent comença altra volta a animar-se un poc i veure que es pot reorganitzar d'una altra manera i que no estem morts, però sí que va haver un parell d'anys i tal que donava un poc la sensació de que estàvem morts. I Saó venia un poc a intentar animar a la gent i intentar canviar un poc el discurs que fins ara havíem tingut, que era un discurs molt a la contra i que, evidentment, anàvem a mantindre el discurs polític, però n'hi havia que enganxar a la gent en altres tipus de discursos que, evidentment, a nosaltres també ens agradaven molt, que parlaren de coses positives de lo que tenim al nostre voltant, no? En aquest sentit, pues, la cançó Camals Mullats, la que el dies, té la gran diferència entre Camals Mullats i Senyor Pirotècnic, és que Camals Mullats té una vessant positiva de lo que també parla negativament de les coses que no ens agraden, però té una vessant també molt positiva de la ciutat de València que volem, i en certa manera és una cançó que a nosaltres també ens feia falta, no? Creure-nos la nostra ciutat, i que la ciutat de València no és un lloc només on estem de pas o estudiar o a viure, sinó que és la nostra ciutat, i per això ens l'estimem, i que així es pot viure d'una altra manera la València oficial i que n'hi havia que canviar les coses, no?
Podríem dir, no, que són dos cares de la mateixa moneda, no? Senyor Pirotècnic és la visió negativa de València, que al cap i a la fi en un país com el nostre hem tingut dies de frustració tots un poc, i que l'altra cara és Camals Mullats, que és la cançó d'amor a València.
Sí, és una cançó un poc d'amor, també d'odi, en certa manera. La cançó també parla de coses negatives de la ciutat, però sí que pensaven que l'important era fer la nostra, fer la ciutat més nostra, i que ens donàvem compte que n'hi havia molts punts positius de la ciutat i que tot això n'hi havia que aprofitar-ho, no?
Un altre vessant, no, d'este amor podria ser la de l'última volta, que també és una cançó que no té res a veure en l'esca combatiu, que damunt sempre era la contra de coses. En aquest cas és...
Sí, l'última volta és una cançó d'amor, una cançó d'amor així, d'anar per casa, però en aquest cas la idea era fer una història d'amor que no s'acabara mal. Que no s'acabara mal en parlant en el sentit de que, o sigui, és una història d'amor que s'acaba, però no s'acaba mal. Vull dir, dona un poc la sensació de que estem acostumats a allò de l'amor romàntic, que ens acostumen a que l'amor és una cosa que si et falta o que si et deixa la nòvia és una autèntica catàstrofe, que la teva vida... I jo penso que això també és més... Estem molt mediatitzats pels mitjans i per certs interessos que fan que acabem confonent de sentiments, no? Vull dir, si has estimat una persona i et deixa, o la deixes tu, o el que siga, lo més important és desitjar-li sort, no? Que el camí et sigui llarg i ple de llum i noves sendes. Això, i tota la cançó va un poc igual, no? Que no es tracta d'anar fent-se retrets, tu m'has dit això, jo m'he dit allò, si quan s'ha acabat, i ha sigut bonic, i el que ha durat... I pense que també hauríem d'anar molt per allà, acabar en aquest tipus d'amor romàntic tan venjatiu i tan egoista, per a caminar a altres tipus d'amor, i suposo que ahir també tindríem ja molt avançat per anar contra la violència de gènere i això, no?
És una lectura, mira, aquesta última que no se pensa al primer moment. Parlem d'una altra història, no sé jo si d'amor, però en certa manera, com tu has dit, per a defensar alguna cosa cal estimar-ho, la cançó de Tres de Pego és una espècie d'homenatge, no? Podríem dir fins i tot a la classe treballadora de la teva localitat. No? En certa manera també jo crec que és una cançó que ha creat imaginari col·lectiu de la història de Pego i que l'ha, com en certa manera, si no internacionalitzat, sí que...
Sí, a vegades diuen, no?, que el millor per a ser global és parlar de tu mateix o de la teva terra o del lloc on vius. I sí, no? La història d'aixa, molta gent de Pego la portem en els gens, encara que no sabíem res de com haver anat, de que hi haguera gent del nostre poble que havien acabat en Mannhausen, i mos enterem per una publicació de premsa, i una escritora catalana que va escriure un llibre també, i que apareixien els noms. Sí, jo el que volia en aquesta història era, d'alguna manera, explicar que n'hi havia... tres persones de Pego que havien mort en el camp de concentració de Mannhausen, però al mateix temps no explicar-ho d'una forma, diguem-ne, com sol passar de vegades, no? Quan hi ha un accident o quan hi ha un atemptat o quan algú mor en circumstàncies molt doloroses, des d'un punt de vista molt de treure, només de parlar de qüestions molt sentimentals, de treure la llàgrima de com s'ha mort d'aquesta persona, d'intentar, no? I a mi no és tant de parlar de la mort sinó de parlar de la vida que havien tingut, no? Era el que més m'interessava en aquesta gent, i veure tota la història que l'assassinat de Mannhausen és el final, però que aquesta gent no m'ho semblen només importants perquè són víctimes, sinó que són víctimes perquè tenen tot un recorregut, no? I que gent que sense saber llegir i escriure, perquè no els coneixem, però els llauradors en aquella època que anaven al camp de sol a sol no sabien llegir i escriure, sense saber llegir i escriure, es munten en una aventura, primer de guerra civil i després de guerra mundial i després d'acabar en un camp de concentració, que també pot fer pensar molt, no? I que ara avui en dia estem convençuts de que a la gent la cultura és molt important per a la gent, no? Però també és veritat que n'hi havia gent que tenia les coses molt clares sense haver tingut accés a la cultura, no? I d'alguna manera era explicar això, i encara que no sapiérem normalment qui eren aquestes persones, però sí que coneixíem la història dels nostres avis, i que a lo millor no havien acabat a Mannhausen, però que sí que havien estat en camps de concentració en França, i havien estat les presos franquistes, gent que havia estat fusilada, i que la història de Pego és molt similar a la resta de històries del País Valencià i també de la resta de l'Estat, i d'alguna manera volíem contar això, no?
Dia Gervasio Sánchez, no?, que en un conflicte bèl·lic una mort sense retratar és com una mort oblidada. Sou conscients que els tres de Pego siguen possiblement els represaliats del nazisme més coneguts de tot el País Valencià?
No, no sé si seran més coneguts. Ahir em planteja un problema moral perquè no, jo, quan vam treure la cançó, jo recordo que en l'article de premsa que vaig dir, i després ja no el vaig trobar, recordava, jo pensava que, de fet, tenia segur que posava que eren quatre de Pego. I vaig entrar en la pàgina web de l'Associació de Víctimes de l'Amical de Mauthausen i estava tota la llista allí. Passa que llavors no la tenien ben informatitzada i havies d'anar buscant-los un a un. I jo em vaig buscar i em vaig trobar tres. El quart no el vaig poder trobar. Sembla ser que n'hi havia un quart i sembla ser que després els investigadors han dit que n'hi havia un quint. O sigui, que realment no eren tres de Pego que van morir allí, sinó que eren cinc. Lo que, en estos tres n'hi havia una cosa molt, molt, molt important i que em va fer imaginar-me la història, no? De com comença la història i és que els tres havien mort en un mes i mig de diferència i estaven en el mateix camp de concentració, vull dir, un camp auxiliar de Mauthausen, que es diu Gusen, i els tres estaven en el mateix camp i els tres havien mort en un parell de mesos, o això de diferència, i les dates de la mort estaven ahí, no? Lo qual el feia pensar que d'alguna manera havien tingut tota aquesta història junts, no? O havien, o sigui, que els tres del mateix poble acaben en un camp allí en Àustria, era realment... feia pensar, no?
Uh-huh. Sí, torna per a pensar molt, i una última cançó d'este CD que anem a tractar, no? Perquè, com hem dit, probablement siga el CD més reeixit dels que heu fet, l'Himne del Desencant, perquè abans hem parlat de tot el que seria l'amor, no?, la visió positiva de... Uh-huh. de València, i així arriben lletres molt, molt dures.
L'Himne del Desencant, i és que no és de so, és del...
És de l'Últim Heretge,
és de l'Últim Heretge. Sí, l'Últim Heretge, en aquest sentit, l'Últim Heretge és un disc més negre, no és un disc tan lluminós a nivell de discurs ni a nivell musical, com Saó, és un disc més negre, i quan estàvem fent-lo teníem un poc la intenció de fer un disc més negre, en aquest sentit, no?, tant de les textures musicals com d'allò que estàvem explicant. I l'Himne del Desencant sí, parla un poc de la crisi de 2008, que va haver una crisi a nivell mundial molt forta, i com una part de la classe treballadora encara no veies que s'estava adaptant. Havien perdut la faena, havien perdut... molts havien quedat endeutats fins a les celles, i llavors encara no es veia, no? L'any 2010 encara no es veia del tot aquest moviment que va aparèixer uns mesos després, que va ser el 15M, i donava un poc la sensació, feia por, perquè jo recordo, llavors jo tenia un pub, tenia un bar i venia molta gent, i sentia parlar a la gent, i un poc la sensació de que la gent feia anar a lo fàcil, que era anar a donar la culpa als immigrants, anar a donar la culpa als que estaven pitjor que ells, i no acabem de reflexionar que el sistema els estava matxacant, no? Per sort, i en aquest sentit crec que vam ser més pessimistes de lo que va passar, moviments com el 15M d'alguna manera van fer que les coses anaran una miqueta millor. No?
Uh-huh. Com bé dius, no? L'Últim Heretge és un disc més fosc que l'anterior. De fet, en Saó semblava, no?, com que la gossa sorda anava a passar de potser la cançó més d'esca dolçaina protesta que tots coneixíem cap a una cosa potser més pareguda als grups que ara sí que estan. Uh-huh. I en L'Últim Heretge ens trobem una certa tornada als orígens. Jo recordo, no?, quan va aparèixer el CD, si no m'equivoc, que fos en el temps una entrevista que vos feren, que fes la reflexió aquella que has fet en aquesta mateixa entrevista de te pujaves al balcó de ta casa, miraves la muntanya i el que veies eren grues, grues i grues. Mm.
Sí, és un poc una tornada. També, en aquell moment, suposa que vam fer el que ens va donar la gana. Després n'hi ha molta gent que, clar... quan vas en un moviment que va cap a nivell musical i després s'ha demostrat que hi ha una tendència cap a un sector cap a sons més nets i cap a voler que la gent se ho passi bé, que balli, etcètera, no? Possiblement en aquest moment L'Últim Heretge no era el millor disc, no era el que la gent s'esperava després d'haver tret el Saó, però nosaltres, abans de gravar-lo, la veritat és que mos donava igual, no? Pensaven que mos havia eixit un disc més dur, més punky, I, però bé, volíem per això, no? I també té la lectura aquesta més social d'estar en una altra crisi diferent, no? Hi ha hagut diferents crisis que hem parlat, des de la crisi de la cultura o del territori. Aquesta és una crisi més de l'economia global, de com cau tot i de com es queda la classe treballadora totalment desorientada, no?
Un altre dels temes que comenceu a tocar, jo crec que és el tema que més se toca en aquest disc, és el de la religió. Òbviament una lectura no molt positiva. Per què en aquell moment precisament comenceu a criticar potser la religió més que en treballs anteriors?
No sé, tampoc no és una crítica a la religió com a tal, sinó encara que no ho sembla, és una crítica més aviat al fonamentalisme religiós, no? No, encara que fem proselitisme de l'ateisme, i és una cosa que no havia vist jo massa en ninguna cançó mai, que algú fera proselitisme de l'ateisme, lo qual mos feia bastant gràcia, però no vaig voler mai pensar que era un disc, ni aquesta cançó ni alguna altra que tenim que parlar de la mesa i més místic, no vam pensar mai que fora directament contra les religions, sinó contra el fonamentalisme religiós, no? I que recordo molt la mort del papa aquell de Wojtyla i com va començar a eixir manaes de gent que no pensaves que estaven ahí o que socialment no tenen res a veure amb nosaltres i que no et trobaràs mai en ells, però que tenen una visió de la societat tan diferent de la nostra i el nostre parer tan fosca, no? Això d'alguna manera va fer reflexionar molt i com de vegades a nivell individual n'hi ha moltes maneres de mentalitzar-te i d'eixir d'una situació de pressió, com pugui ser d'eixir d'una secta, però, i una de les que proposàvem nosaltres era que diu, ara, gràcies a Déu, ara m'ha fet ateu, no? Era un poc de broma, però sí que també defensant els valors de les persones, que per damunt de tots està la persona i que moltes voltes la idea de Déu està feta més com un control social que com una altra cosa, no?
Tot això era 2010, no? Jo crec que si parlem ara de fonamentalisme religiós o fins i tot d'allò que s'ha conegut com a xoc de cultures, el tema està d'actualitat encara.
Sí, de fet tenim la cançó de Apocalipsi parla bastant d'això, del xoc de civilitzacions, que es parlava ja en l'època. Sí, nosaltres hem volgut, en aquest sentit també, volíem fer front també a aquesta idea de xoc de civilitzacions, de retroalimentació mútua que tenen tant l'extrema dreta, tant del món de l'islam com l'extrema dreta occidental o europea, no? Des del wahhabisme que és d'Aràbia Saudí fins a l'extrema dreta patriòtica d'Europa, que evidentment té les seues arrels en el feixisme, i que aquests dos moviments es retroalimenten, no? I que per molta mística que porten i que per molt que estiguen basats en llibres diferents o en místiques diferents, són dos moviments que es realimenten, es necessiten l'un a l'altre, i la cançó d'Apocalipsi està una mica per a criticar tot això, no?
I bé, aquest és el moment en què esteu ja, ara sí que sí, la cresta de l'ola totalment. La situació de la música en València ja no tenia res a veure, no?, en aquests moments de 2004, i pot ser que és quan començàveu. Vist aquest moment cap arrere i aquell altre moment cap arrere, com veus la diferència entre els inicis de la música en València i el moment de consolidació?
Bueno, la diferència és prou... Bé, mirat des de dins, es veu bastant diferència. Ja... per la quantitat de grups, també per la qualitat i sobretot pel nivell tècnic que tenen els grups, perquè s'han consolidat els grups davanters també, encara que ara ja no està la Gossa Sorda, ja no està Obrint Passe i ja no està Orxata. N'hi ha també una altra sèrie de grups davanters que estan consolidats i que van estirant en els festivals i fan que s'ompli de gent, no? Però a banda d'això tenim un altre, diguem-ne, un segon esglaó de grups que possiblement això no estava abans i que en són moltíssims, que són grups que els falta poder per a pegar el pas i pujar a l'esglaó superior, no? Passa que això és complicat, no? I ahir ja podríem estar parlant de... entraria molt al debat de parlar de la situació actual de la música en valencià o de la música en general al País Valencià, la situació dels festivals. Sembla que està havent com una certa bombolla, no? I com que pues, possiblement estem llançant molta oferta i que la demanda encara estem esperant-la, no? S'ha de canalitzar, la demanda ha crescut molt, però l'oferta també, llavors crec que no s'estan adequant massa bé i jo penso que sóc optimista i penso que això podrà adequar-se quan recuperem els mitjans de comunicació públics i que sí que donen suport decidit a la música en la nostra llengua i que quan això passe és possible que s'adeque l'oferta i la demanda, però ara en aquests moments tenim possiblement un excés d'oferta en algunes coses, no?
També és veritat que en tot aquest període que hem analitzat fins ara, amb internet i el boca a orella, la cosa anava perfecta.
Sí. No. Per a donar-se a conèixer els grups, clar, nosaltres si no haurem tingut internet, no sé ja si algú s'ha sort d'haver existit o d'haver a tirat molt avant o ens haguem cansat abans, perquè si no s'hauria sigut un poc anar pegant això que parlen abans, que votaves contra la paret, però el fet de tindre internet i després les xarxes socials ens feia arribar a molta gent, no? Però bueno, en la situació actual ja és com que internet és un arma que tenen tots i clar, ja és com un arma que es devalua, no? Perquè tot el món la té i tot el món ha après a usar-la i cada volta n'hi ha més grups. I bé, és una situació interessant en el sentit que és molt possible que estiguem encara en els pròxims anys siguin els millors de la música en valencià, molt millor que tot el que hem tingut abans, però també és veritat que hem d'anar molt en compte perquè no estem encara com a País Basc o a Catalunya on la situació està realment consolidada, no? A Catalunya poden passar-se 10 anys o 15 fins sense que n'hi hagi grups ahir cantavanters, no? Pràcticament des que s'acaba el rock català i que és el que ja es parlava als anys 90 de Sau, Sopa de Cabra i tal, fins a que ara arriben grups bandera en Catalunya com pugui ser Manel i alguns altres que arrastren a les masses, en aquest impàs de temps no han hagut grups ahí super, super coneguts, però tampoc ha passat res, perquè n'hi havia una indústria molt consolidada, no? I clar, ara crec que així lo important és consolidar la indústria, no? Que no mos passa que jo que sé, que els grups ara que estan ahí davant traguen dos discos ruïns i que se'n vagi tot a fer la mà, no?
I en 2012-2013, més concretament en el Festivern, diguem que és el primer paró de la Gossa Sorda, no? La primera gira de comiat, que jo crec que és una cosa que passa en molts valencians, que han hagut diverses gires de comiat. I ahir, en 2013, tu comences un altre projecte que dura poc, que Font Vertigen. Què Font Vertigen?
Vertigen, bueno, sobretot les ganes de continuar fent traient cançons i fent coses quan la Gossa Sorda havíem pactat parar un any i mig. També de la relació, quan conec a Joan Palomares, que ja és de Berreguard i ja tenia no sé quants discos darrere, però que eren, diguem-ne que eren discos que ja havia fet, però que s'havien quedat una mica ahí perquè no es dedicava un poc a fer-los a l'estudi, però no es tocava en directe ni res, no? I parlant una mica i animant-lo i tal, pues ja comencem a treballar en alguna cançó i ja el projecte de fer alguna cosa en el temps que la Gossa està parada, no? Quan estàs fent el projecte de Vertigen, t'il·lusiones i penses que potser pot això tirar més cap avant, però clar, arriba un punt que veus que clar, n'hi havia que continuar en la Gossa Sorda i necessitem continuar en la Gossa Sorda, i Joan també tenia el seu grup que quan forma Project Soap i Vertigen el deixem en stand-by, no? Però a mi va ser una cosa molt interessant perquè ens van demostrar a nosaltres mateixos que en un temps reduït i treballant un poc sota pressió però també amb molta il·lusió es podien fer coses. D'altra banda, pues, a mi m'interessava bastant canviar un poc el tipus de música que estava fent, no? En aquest moment també m'interessava fer una cosa un poc més personal i que donarà un poc igual el que pensarà la gent. No sempre estàs fent cançons per a d'alguna manera canviar el país, canviar la mentalitat. Això acaba cansant un poc. al final acaba cansant un poc. En aquest moment m'interessava fer coses un poc més personals, no? I si n'hi ha algú que no ho entén, pues mira, no ho entén.
I com bé dius, no? Un any i mig després tenia que tornar la gossa i torna amb la polseguera. Quines diferències n'hi havia, no? Què aporta aquest any i mig de parada per al nou disc?
Aporta moltíssim, i això hem après. Anem a veure, des de pràcticament que traiem 2003, sobretot 2006, 2008, 2010, estem 2 anys disc, i 2 anys disc, a més, de gira, i traient el temps d'on podies per a poder tirar avant. A més, semblava com que si no seguies aquest ritme, el descavalcaves un poc del ritme que portava tota l'escena musical, no? Havies de seguir un ritme de... disc, gira, disc, i clar, el fet d'haver parat, encara que jo estava en Vertigen i tal, però jo penso que això ens va vindre a tots molt bé de cara a plantejar-nos treure un disc en temps i sense presses i pegant-li moltes voltes a les cançons, encara que quan la gossa sorda va parlar de 2013, més de la meitat de les cançons del disc de la polseguera ja les teníem, no? Suposo que per això també era com que teníem planejat tornar, perquè aquest material ja estava ahí. A més, el resultat mos agradava, no? Les idees, no? Encara que les vam haver de treballar molt després de cara al disc. Però és un disc en el que mos vam quedar molt contents, sobretot per això, perquè a base de tirar-li hores i de fer faena, de pegar-li voltes a les idees, pensem que mos va eixir un disc en el qual nosaltres estem molt contents. No sé, la gent després pot opinar el que vulgui, però nosaltres sí que estem molt contents del disc per això, i d'alguna manera ha sigut, per a tots, va ser una lliçó, en el sentit de que a vegades no cal tindre tanta pressa per fer les coses i que poquet a poquet a vegades les coses eixen millor.
I com bé dius, no? Pràcticament cada CD tocava moure-lo en una gira, no? Sobretot perquè l'escena era tan, estava ebullint de tant que tot el món estava fent gires. En el cas de la polseguera, la gira ho ha arribat a moure el disc fins i tot al Japó, no?
Sí. La veritat és que quan van treure el disc van començar... Hem anat a molts llocs, ara en esta última etapa del grup, per acabar el grup i tal, que en el grup no havia anat, o en repetir circuit, però sí que ja conforme anàvem passant els anys, et donaves compte de que repetir sempre el mateix circuit resultava un poc avorrit i un poc cansat, no? No vol dir que no mos agradara, mos agradava moltíssim i hem fet molts amics i mos ho hem passat molt bé anant al circuit de música en valencià, tant del País Valencià com de Catalunya, que és el que hem fet durant tots aquests anys, però al mateix temps també ens donàvem compte de que necessitàvem fer alguna cosa nova, no? I clar, ahir és quan també quan ja ens plantegem que el grup s'acaba, també és quan plantegem de fer una gira llarga, sobretot per a fer aquelles coses que no havíem fet, no?
En totes aquestes coses, no?, que no havíeu fet, però sí que comenceu a fer de cara al final també, sobretot de consolidar-se ja no tant en la nostra escena de la nostra llengua, sinó també tornar a aparèixer més, no?, en l'escena de la música combativa de la resta de l'Estat. I, clar, així sí que hi ha un contrast, no?, perquè normalment fer coses en valencià a la resta de l'Estat sol ser un hàndicap, però jo entenc que en el cas de la música combativa la rebuda és perfectament normal, no?
Sí que ho és. Perfectament normal, no, però molt més normal, diguem-ne, que en altres camps. Fa 3 o 4 anys és quan comencem a tocar el Vinya Rock. També hem fet molts concerts a Madrid, lo qual, d'alguna manera, indica que n'hi ha gent receptiva a la música en català en les zones d'Espanya, no? I per a nosaltres això també ha sigut molt interessant. De fet, tocar a Madrid, tocar en les sales de Madrid, en tots els concerts que hem fet, no sé, 8 concerts en Madrid, i cada volta que hem anat és brutal. Jo recordo la primera volta sentir a la gent de Madrid cantant les nostres cançons, i el favor a les coses molt d'una altra manera, no?
Entenc ja que, com tu vas dir, no és normal del tot, però sí que és prou més normal. Una volta eixes d'Espanya, ja podem dir que per cantar en valencià sí que és vist com a normal.
Sí, la veritat és que quan hem eixit fora de l'estat espanyol, no, eixa pregunta de per què cantes en valencià, que antes abans te la feien així i després te l'han fet a moltes voltes quan has eixit a llocs de Castella, però també en llocs com Euskadi i llocs així. Clar, quan vas fora no, la gent no... Eixa pregunta no la fan. La gent entén que tu cantes en la teua llengua, que és la, de, la llengua de, del teu país, i tampoc no, no es pregunten massa, no?, de si és una llengua més majoritària o més minoritària o totes aquestes coses, o si la gent t'entendrà o no, perquè evidentment de primeres ja no t'entenen, no? Després ja pot vindre l'interès cap a les cançons i cap a la llengua en la que està aquesta cançó, i a nosaltres tot ens ha passat en altres grups, i jo espero que això també vagi passat. Però clar, sí que és realment per als valencians i per als valencianoparlants, com nosaltres, arribar al Japó a tocar i veure que hi ha gent que sap les cançons, encara que després no entenguen res de valencià o no sapien res de valencià, però les cançons les canten, no? I clar, per a nosaltres això és de les coses més boniques que ens ha passat, no?
Com bé has dit, no, esta etapa ve després d'una parada d'un any i mig. Tornarà a la gossa, ara que, òbviament, tu no pots continuar per una sèrie d'obligacions, o...?
No, anem a veure. Sí que el més fàcil, en este cas, molta gent ha pensat que la gossa sorda s'acabava perquè Josep Nadal s'ha fet diputat, no? Però no és exactament així. De fet, anunciem el final de la gossa sorda abans de les eleccions, però abans, i quan encara estàvem en compromís en les primàries, que jo hauria pogut ser diputat o no. La raó fonamental de que el grup s'acabi són dos. La primera és que han passat els anys i la gent mos en fa majors i cadascú té les seues ocupacions i preocupacions, que cada volta són més grans, i a la gent això, evidentment, tot el món es dona compte, pues, n'hi ha gent que ha tingut fills, n'hi ha que vol fer oposicions, n'hi ha que té una empresa, ni... cada volta costava més estar quasi tots els caps de setmana de l'any fora de casa, la vida social i familiar acaba, diguem-ne, cada volta tocant-se més, i això va ser una de les raons. I l'altra raó, i segurament la més important, és que mos vam donar compte que el moment d'acabar i fer la gira que hem fet segurament era eixe, perquè si no ho fèiem ja, igual arribava un punt en què podíem d'un dia per l'altre, una setmana per l'altra, o veure que el grup s'acabava i no teníem temps de acomiadar-nos de la gent com nosaltres volíem, no? El fet de planificar en un any i mig de temps el final del grup ens ha permès, pues, fer totes les coses que no ens havíem pensat o no havíem fet, com fer un concert en directe, tocar en la plaça de Bous, anar a tocar en una presó de París, acomiadar-nos del circuit dels llocs més emblemàtics, i també, molt important, anar a tocar a llocs on, fins que no ha hagut un canvi polític, el 2015 la gossa sorda no havia tocat, no? Des d'Altea, Alzira, Xàtiva, Gandia, o no havien tocat o feia molt de temps que no tocaven, no? Eixes eren raons ja prou fortes per intentar acomiadar-nos d'una manera més premeditada i més pactada, no?
I bé, jo crec que amb aquestes reflexions, Josep, moltes gràcies, podem tancar l'entrevista, i bé, gràcies per haver respost a la nostra crida, i que la sort que ens acompanya sigui líquida com l'aigua.
Moltes gràcies, molt a gust.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.